Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Stephen Colbert és una de les grans estrelles de televisió nord-americana, un presentador que ha dominat durant dècades la sàtira política i ha aconseguit milions de seguidors als Estats Units. El seu programa ha estat cancel·lat de manera fulminat per la seva cadena, CBS.
Si us acabeu d'incorporar a The Late Show, us heu perdut moltes coses. Aquesta nit és el nostre últim programa des del Teatre Ed Sullivan. No, hem tingut la sort de ser-hi durant els últims 11 anys, d'acord? Això ha estat, això tampoc es pot menystenir.
L'excusa oficial de la decisió és financera, però ja fa temps Donald Trump deia...
Colbert no té talent, vull dir, podria agafar qualsevol d'aquí, podria sortir als bonics carrers d'aquí fora i triar un parell de persones que ho farien igual de bé o fins i tot millor, tindrien més audiència que ell. No té talent, Fallon no té talent, Kimmel no té talent, ells són els següents, se n'aniran.
I això cal afegir-hi que només dos dies abans Colbert havia denunciat en directe que la seva cadena, la CBS, havia pagat 16 milions de dòlars a Donald Trump. Un pagament fet just abans que la cadena necessités el permís de la Casa Blanca per tancar una fusió empresarial. Colbert va dir que semblava un suborn. I mentrestant, avui Donald Trump celebra aquest acomiadament obertament també a les xarxes socials. Així doncs, el programa de Stephen Colbert s'ha acabat amb l'ombra de Trump sobrevolant en aquesta decisió. Els mitjans d'arreu del món s'hi han fixat. És una observació pertinent i que no es limita als Estats Units. La llibertat de premsa està amenaçada arreu del món. La independència del periodisme és fonamental per una democràcia sana. I situacions com la de Colbert ens interpel·len. On queda la línia entre els mitjans de comunicació i el poder polític? El nostre paper no és donar lliçons magistrals. La feina del periodista no és adoctrinar. Però sí que hem de plantar cara als que volen dominar el relat per la força bruta. Buscar les claus d'interpretació arrelat sempre en la realitat. El periodisme ben fet és el que genera més preguntes que no pas respostes. El que desconfia de les veritats absolutes. Aquest equilibri és difícil, però és la clau del periodisme. Ni dòcil, ni ideològic, ni alliçonador. A Espanya i a Catalunya hem vist molts activistes que es disfressen de periodistes. Propaganda, a tots colors, amb molt poc respecte per la veritat. És un signe dels nostres temps. Avui dia és molt més fàcil ser un agitador. Generar fang sempre serà més rendible que generar preguntes i context. Seguir al peu de la lletra l'argumentari oficial és l'opció segurament més senzilla. Però els mitjans de comunicació no ens podem rendir a aquesta inèrcia, i molt especialment als mitjans públics. Tenim l'obligació moral d'apuntar ben amunt, contra tot tipus d'autoritarisme que vulgui controlar el pensament i les paraules. Que els Estats Units mani més la pressió d'un president és una mala notícia, però això sí, ens empeny a casa nostra a continuar fent-ho sempre amb les preguntes incòmodes. Fidels al periodisme i fidels a la veritat, d'una realitat complexa, diversa i plena de desafiaments.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és divendres 22 de maig, hem començat el dia amb 17 graus a Banyoles, 18 a Vilanova de Meià, a la Noguera, i 19 graus a la ciutat de Badalona. Avui, amb un dia de sol, un dia esplèndid, amb temperatures altes de 30 graus o més a moltes comarques de l'interior, i sí que es podien formar alguns bancs de núvols baixos o alguns bancs de boira a la costa, preferentment entre la Costa Brava i la Costa Central aquesta tarda. També demà dissabte es podrien repetir aquests fenòmens, però serien molt aïllats, a la resta sol, calor, temperatures estiuenques i algunes nuvolades que podrien créixer al Pirineu. No descartem algun ruixadet molt aïllat al Pirineu Oriental.
Ara són les 8 i 4 i avui parlarem una estona amb Maria del Mar Bonet. Serà a partir de les 11 amb la cantant que acaba de publicar L'aigua no cansa. Serà aquí al matí de Catalunya Ràdio. Just avui, en què comença per molts un primer cap de setmana de 3 dies. Dilluns és segona Pasqua i es festa en diversos punts de Catalunya. Trànsit preveu que a partir d'avui surtin de l'àrea de Barcelona uns 600.000 vehicles que, sobretot, Es preveu que vagin a les zones de la costa. Ho seguirem avui a Catalunya Ràdio en un divendres que comença també marcat pel que tradicionalment s'anomena la llei més important de l'any.
Quan hi ha més enfocs, quan hi ha més accents, quan hi ha més incorporacions, doncs el pressupost és més ric, segur, perquè ha vingut doncs, amb les sensibilitats, en aquest cas, doncs, dels comuns i d'Esquerra, i per tant, doncs, segur que són millors, clar.
Així es referia la consellera Alícia Romero als pressupostos de la Generalitat en declaracions aquí al matí de Catalunya Ràdio, exhibia l'acord que s'ha remat aquesta setmana amb Esquerra Republicana i els comuns. Ara toca aprovar els comptes, i això serà d'aquí a uns minuts. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal, Ricard, bon dia.
D'aquí a menys d'una hora, el govern fa una reunió extraordinària per donar llum verd als comptes.
Sí, es torna a repetir el mateix ritual de sempre i de fa gairebé 3 mesos, quan Salvador Illa ja els va intentar aprovar per primer cop i no se'n va sortir. A les 9, el Consell Executiu els valida i aquest primer tràmit serpeix perquè de Palau en pugui sortir a les 10 la consellera d'Economia amb els números a sota el braç per portar-los al Parlament. Tornarem a veure la foto d'Alícia Romero entrant al despatx del president Josep Rull per donar-li el dossier i automàticament aquí s'activa la tramitació parlamentària i aquesta vegada no hauríem de tenir sorpreses.
Albert, ara els suports estan tancats. Amb quins terminis per això treballa el govern? I quan es podrien aprovar definitivament els comptes al Parlament?
Doncs en el millor dels casos, la primera setmana de juliol. Aquest és el pla del govern. Si cap partit no demana un informe per revisar la legalitat dels números, que això ho podria retardar una mica, però en qualsevol cas hi ha prou marge perquè s'arribi a complir el compromís que van pactar el govern i Esquerra de tenir els pressupostos del 26 en vigor abans de l'últim ple del curs a finals de juliol.
Doncs gràcies, Albert. Recordem que els pressupostos s'han desbloquejat després de l'acord de recuperar el tren orbital i la campanya de No al Quart Cinturó creu que és una decisió cosmètica perquè arriba sense haver millorat la infraestructura ferroviària i autobusos. Toni Altaió és membre del col·lectiu.
Però el que no pot fer la planificació és estar fent anuncis que prement van en un sentit i mantenir actuacions que l'única cosa que faran serà mantenir una bona oferta de carreteres que entraran en contradicció, en competència amb aquest transport col·lectiu que fa tants anys que anhelem.
Els pressupostos contemplen augmentar els ajuts al lloguer, ajuts també pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà i 500 milions en educació. Però aquesta carpeta, la d'educació, és la que és susceptible de moure's. Avui es torna a reunir el govern amb els sindicats per mirar d'evitar les noves vagues convocades per la setmana vinent. Maria Costa.
El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia ahir que hi ha propostes econòmiques que no podran assumir, però que hi ha marge.
Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu.
L'USTEC demana una proposta salarial concreta a la portaveu Yolanda Segura, però avisa.
Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
I parlant d'educació, les últimes hores també ens deixen un contrast. Poc després de pactar els pressupostos, Esquerra i els comuns han facilitat que el Parlament reprovés la consellera d'Interior i el director dels Mossos per la infiltració policial a una assemblea de docents. Àlex Giral.
La mateixa setmana que el govern ha acabat de tancar els seus suports per als comptes, Esquerra i els comuns han facilitat les votacions contra Parlon i Trapero. La cambra ha instat Illa a fer-los caure per les dues agents infiltrades en reunions de mestres. Els socialistes han tancat files amb la titular d'Interior i el director dels Mossos.
No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut
per fer aquest gir. El que cal és un canvi del director general de la policia.
La consellera va ser molt clara des del primer moment i el partit dels socialistes també ho hem estat.
Junts i la CUP han votat a favor d'aquestes peticions, com també la de destituir la consellera Esther Niubó d'Educació si no aconsegueix un pacte immediat amb la comunitat educativa. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
I per cert que el PSC també ha votat a favor d'un text dels comuns en què es prohibeixen aquestes infiltracions en entitats i moviments socials si hi ha una autorització del jutge. La moció, però, no té vinculació jurídica. D'aquí unes hores arrencarà un cap de setmana marcat pels esports i per la música. Comencem pels esports. Robert Prat, bon dia. Perquè demà tenim final de la Champions.
Estem davant d'un equip que ha guanyat 8, crec, no? I en una final de Champions crec que no hi ha favorits. Pot passar qualsevol cosa.
D'aquesta manera valora Alexia Putellas la final d'entre el Barça i l'Olímpic de Lió. És una final entre els dos equips de referència del futbol europeu, el Lió perquè és el gran dominador de la Champions, amb 8 títols, i el Barça perquè ha estat capaç de jugar 6 finals de Champions consecutives.
Podríem dir que és la finalíssima, el millor partit de futbol europeu que es pot veure ara mateix. El Lió, gran mirall del futbol europeu, sense competència, fins que va arribar el Barça el 2019 per intentar contrarrestar la seva hegemonia. Ha estat un domini incontestable que el Barça ha intentat combatre, però el Lió imposa. Cata Coll és la portera del Barça.
Sí, que aquestes setmanes per estudiar-lo, per saber debilitats seves, i a partir d'allà pues fer-li mal. Òbviament sabem de lo que és capaç el Lió, però sé de lo que és capaç el Barça i intentarem pues, dissabte anar per totes i aconseguir-lo.
Alexia Putellas parla de respecte, no de por.
Evidentment té una història increïble, que nosaltres estem lluitant per intentar arribar a aquest nivell, no? I és una referència, ha estat una referència abans que ningú altre equip, no?, en fer-ho.
El Lió domina el rànquing de Champions, 8 títols, el Barça en té 3, però les blaugranes han disputat les últimes 6 finals. El Lió, però, és una bèstia negra. La final de Bilbao el 2024, el Barça les va guanyar 2-0, però les altres dues finals que ha disputat contra elles les ha perdudes a Budapest el 2019 i a Turí el 2022. I pendents també de l'expectació per aquest partit, Ricard, que és màxima, tot i que no hi haurà un desplaçament massiu d'aficionats del Barça. El club ha torrat 500 de les 2.500 entrades que es va adjudicar a la UEFA. S'espera uns 4.000 culers a Oslo. La distància, l'alt cost del desplaçament han frenat la presència d'aficionats. Tot i això, Cata Coll, la portera del Barça, valora l'esforç dels qui s'hi desplaçaran.
És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap a el club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món. Mai decepcionen i sé que no ho faran. Doncs, bueno, com dius, també és un partit emocional per aquesta gent.
A la final de Turí del 2022, el Barça, també contra el Lió, va desplaçar 15.000 aficionats, els mateixos que van mobilitzar l'any passat a Lisboa. A Bilbao, l'any 2024, també contra el Lió, va haver-hi un desplaçament de 45.000 culers. Una autèntica bogeria que va tenir de blaugrana la graderia de Sant Mamés. Esportivament, el Barça arriba amb l'equip gairebé complet, recupera un dels seus puntals, Caroline Graham, la davantera, un cas curiós, va néixer a 5 minuts del camp on es disputarà la final, i les blaugranes tenen fins última hora el dubte d'Irene Paredes, una de les referents de l'equip.
Marcarà, sense dubte, el cap de setmana aquest partit de futbol, i l'altre serà un concert.
Si te quieres divertir...
El de Bad Bunny.
Con el templo y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York.
Comença avui la seva gira per Europa amb el seu primer concert a Barcelona. Demà hi farà el segon.
Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo las veces que pude.
L'artista més escoltat a Spotify actua a l'Estadi Olímpic. Anem-hi en directe. Marta Viana, bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Ricard. Ara mateix som a les portes de l'Estadi Olímpic. Hi ha unes 250 persones que ja estan fent cua. Hi ha moltíssima gent amb tendes de campanya, amb cadires de càmping que han passat aquí i a la nit. Hi ha moltes bosses de menjar. Hem vist algú també amb apunts, perquè recordem que estem en època d'exàmens. Estan tots realment molt ben organitzats, van numerats, i de fet al meu costat tinc la primera persona que entrarà avui a l'Estadi Olímpic a veure Bad Bunny. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
A veure, quan vau arribar? Explica'ns.
Pues nosaltres vam arribar, érem dos persones, som un grup de 7, i vam arribar el dimecres a les 12 del matí. No hi havia cap persona, vam fer el primer dia aquí i vam fer, bueno, dos nits, hem fet.
Com us heu organitzat i quin és el pla ara mateix?
Bueno, pues nosaltres teníem un grup ja des de fa un any i dèiem, bueno, dormim dos dies. El primer dia no hi havia ningú i vam dormir al cotxe i ja vam començar la cua i ens vam moure perquè vam trucar... No sabíem on fer la cua i ens hem numerat i tot. Som els primers i a la segona nit ja van començar a vindre gent i, bueno, hem posat números, jo soc l'1 i ara fins a les 250.
I ara veig que hi ha els companys aquí de seguretat que us
però
posaran...
Marta, doncs... quants anys tenen? Treballen? Com s'ho han muntat, això? Perquè, clar...
Doncs ja de tot. T'he de dir, Ricard, que hi ha gent estudiant, hi ha gent que potser s'ha saltat les classes i d'altra gent que està treballant i que avui, doncs, precisament s'han demanat festa perquè avui, doncs, el dia ho requeria o almenys és el que volien. També a davant meu ara hi ha molta gent de seguretat que el que estan fent, doncs, els estan una mica organitzant perquè en el moment que arriben, doncs, unes 50 persones, unes 100 persones més, doncs, els hi posaran ja una pulsera oficial i amb aquesta pulsera ja estarà, doncs, estarà tot molt més ordenat i ja podran entrar, doncs, a partir partir de les 4 de la tarda a les primeres persones cap a l'Estadi Olímpic.
Avui començarem l'Àgora, anant en directe també cap aquí, cap a Montjuïc. Gràcies, Marta. Fins ara.
Fins ara.
Pararem a l'Àgora amb la directora també de l'Anella Olímpica, Natàlia Garriga, i també abordarem la dimensió mundial de Bad Bunny amb el periodista musical Jordi Bianchotto. Frederic Vincent.
Sí, perquè estem parlant, ho deies tu abans, de l'artista més reproduït a Spotify, no aquest any, sinó els últims anys. L'única excepció és el 2024. Però, per exemple, aquest 2025, l'últim any, el seu últim àlbum és el més reproduït, però és que el quart disc de Bad Bunny és el desè més reproduït. Aprovecha que estoy soltero. Bad Bunny comença a Barcelona, la part europea de la gira, una gira en què no ha passat pels Estats Units, recordem. Sí que va fer 30 concerts a Puerto Rico, els 9 primers pels veïns de l'illa, la qual cosa va deixar un impacte econòmic de 200 milions de dòlars. Aquí el calor es diferente, el sol
está ahí, no, ey. I hem de recordar que Bad Bunny ja va passar per Catalunya fa uns anys, un cop a Girona, dues vegades a Lleida, fa 9 anys.
A la capital del Segrià va fer aquestes dues actuacions en una discoteca on va exaurir entrades i on va fer peticions d'estrelles segurament, o més, més especialment el segon cop.
Per aquest concert, el segon ens va demanar ja un Range Rover, per, bueno, per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia, ja el segon any ja es veia vindre que era...
Més estrelleta.
Que tenia. Sí. Sí, sí, sí.
Eren declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio, el CEO de la discoteca, Xavier Bosch.
Aquests són els principals temes del dia. Repassarem ara els bàsics del matí.
El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
T'hi esperem.
Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ara passa un minut i mig d'un quart de nou del matí. Repassarem els bàsics amb Sílvia Solanes, Pol Forada, Marc Jurado, Francesc Soler, Lara Garcia i Paco Meralgo. Bon dia.
Bon dia.
I com dèiem, només arrencar a les 8 del matí.
Is the band right now playing the same Peanuts music that I just said? People being sued for using without permission?
Yeah, així començava l'últim programa de Stephen Colbert. Ara fa un any, els amos de la cadena CBS, molt propers a Donald Trump, van anunciar que el suprimien. I en aquest últim programa, Paul McCartney i el propi Colbert han cantat Hello, Goodbye, hola i adeu dels Beatles, Washington Oriol Serra.
La cancel·lació d'un dels programes nocturns amb més audiència de la història de la televisió nord-americana és una nova mostra de l'amenaça que l'administració de Donald Trump suposa contra la llibertat d'opinió i d'expressió als Estats Units. Paul McCartney ha estat l'últim entrevistat al Late Show de Stephen Colbert i ha aprofitat per a ironitzar sobre el moment polític que travessen els nord-americans.
Això és el que pensàvem que era Amèrica, la terra de les llibertats.
La cadena CBS, filial de Paramount, argumenta manca d'ingressos publicitaris, però ningú se li escapa que els tentacles de Trump han aconseguit la supressió del programa. El Late Show de Stephen Colbert s'ha acomiadat després d'11 anys en antena.
Això a Estats Units, perquè mentrestant a Espanya la notícia televisiva és una altra.
Tiempo, empieza por A. Conjunto de granos procedentes de
partículas separadas. El Suprem obliga Antena 3 a deixar d'emetre El Rosco de Passapalabra, perquè els drets els té una productora. La cadena, però, diu que el continuarà emetent. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia. Sí, el litigi fa anys que dura. El Suprem confirma la sentència de l'Audiència de Barcelona i reconeix que l'espai és una creació original protegida per la propietat intel·lectual i que pertany a una productora holandesa. Destaca que El Rosco no és una idea general, sinó un producte original, diferent d'altres jocs basats en l'abecedari, que per això ha de gaudir d'aquesta protecció. Però la cosa no acaba aquí, és que Mediaset, és a dir, Telecinco, que ja havia més aquest espai fa temps, va comprar els drets del Rosco fa més d'un any, ho hem sabut ara. Però perquè la compra es fes efectiva, necessitava una sentència favorable a la productora holandesa, com la que ara tenim. Com deies, Antena 3 ha dit que seguirà emetent el programa de Passapalabra amb el Rosco inclòs, mentre estudia què fer en aquesta lluita entre Mediaset i A3Media.
En parlarem a l'Àgora amb Mariola Cubells i l'advocada Cristina Saula. I a la televisió i de la televisió al cinema, perquè el Departament d'Agricultura demana parar el rodatge d'una pel·lícula amb Russell Crowe que s'estava fent a Sant Cugat del Vallès, en una zona restringida per la pesta porcina.
Des del govern recorden que en aquestes zones es poden fer activitats empresarials sempre que respectin uns protocols determinats i, segons diu, la producció de la pel·lícula no els complia. Per això s'aturaran les feines del rodatge fins que no s'hi compleixi la normativa.
I una altra notícia de la nit. Un tiroteig a Sabadell deixa almenys un ferit.
S'ha ingressat a l'Hospital Parc Taulí. Els autors dels trets haurien fugit en cotxe. Segons el diari de Sabadell, la vigilància policial s'ha extremat al voltant de l'hospital després que diverses persones es concentressin a les portes d'urgències. Els Mossos investiguen encara quin pot ser el mòbil de tot plegat.
I avui els Mossos faran balanç d'una operació contra carteristes.
En concret, un dispositiu amb la urbana contra lladres multireincidents als autobusos de Barcelona. Es va fer entre el gener i l'abril i avui se n'explicarà el resultat.
Com dèiem, avui també tenim desplegament policial per l'operació sortida del cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Coincident amb això, el matí de Catalunya Ràdio avança que de mitjana els Mossos multen 17 conductors cada dia per no respectar la distància de seguretat. Miquel Jarque.
L'any passat els Mossos de Trànsit van multar 6.200 conductors, 700 més que l'any 2024. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Miquel Jarque, al matí de Catalunya Ràdio.
Doncs, a banda de les sancions, la recerca també se centra en evitar accidents.
És el cas del que fa el Centre de Recerca, Innovació i 2CAT. Partint de la base que 9 de cada 10 accidents són per factors humans, el centre investiga, sobretot, l'ús de les tecnologies.
Les xarxes 5G i el futur de les xarxes 6G permetran que vehicles, carreteres o infraestructures comparteixin informació entre ells en temps real, amb l'objectiu de fer la mobilitat més segura i eficient.
Eren declaracions al matí de Catalunya Ràdio el director del Centre de Recerca I2CAT, Sergi Figuerola.
I avui tots els diaris. Continua apareixent la fotografia i el nom de José Luis Rodríguez Zapatero. Mentre continua la investigació, avui llegim que el cas esquitxa el projecte turístic del Hard Rock que es volia fer a Tarragona.
La trama investigada va pactar una comissió d'un 3% per la construcció d'aquest macrocomplex. Ho expliquen avui mitjans com El Periódico o l'ABC. L'operació pujava fins als 2.000 milions d'euros. Per tant, la trama, a través d'una de les empreses de Julio Martínez, amic de Zapatero, se n'hauria embutxacat 60.
Això consta en la investigació del jutge del cas.
I l'ABC hi afegeix que el PSC hauria pressionat el govern de Pere Aragonès perquè el projecte tirés endavant. Recordem que el no dels comuns, però va deixar-ho en no res i va precipitar l'avançament electoral.
I tot això mentre el magistrat ha bloquejat part dels comptes de Zapatero, en concret 490.000 euros, que és la mateixa quantitat que l'expresident hauria cobrat per presumptament haver influït en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Dani Seteaja.
El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi relevante l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi relevante Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero. Això deia el ministre Óscar López.
Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident. Des de Madrid, Dani Sainz, deja pel matí de Catalunya Ràdio.
I dues notícies empresarials de la nit. La primera, Puig ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que renuncia a fusionar-se amb el gegant de la comissió estètica Estée Lauder.
No hi ha hagut acord per combinar els seus models i era complicat encaixar els interessos de les famílies i els dels petits accionistes. La integració de les dues empreses hauria creat un grup amb un valor borsari d'uns 35.000 milions d'euros. S'hauria situat com el segon més gran en l'àmbit de la cosmètica.
I la segona, els treballadors de Ficosa a Viladecavalls han començat una vaga contra l'acomiadament de 113 persones.
Aquesta nit els treballadors han decidit en assemblea iniciar una vaga que el sindicat CGT dona per fet que tindrà continuïtat. La pròxima reunió amb l'empresa està prevista per dimarts vinent.
8:23, l'Associació de Treballadores de Neteja d'Hotels, les Kellys, insisteixen que tenen una càrrega de feina inassumible.
La seva portaveu i fundadora, Bani Arana, explica al matí de Catalunya Ràdio que en alguns casos han de netejar fins a 26 habitacions en 6 hores per un salari que no arriba als 3.000 euros.
En actualidad, pues es menos de mileurismo, ¿no? El mileurista no existe. O sea, existe cuando tú tienes una carga de trabajo de más de 8 horas, ¿sí? Y te estás 2 horas más allí para terminar esas habitaciones. Esas horas no se te pagan.
Les Kellys demanen que els hotels contractin directament les treballadores i acabin amb les externalitzacions.
Mentrestant, Déu Montsant es converteix en la primera del país que aposta per l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi davant de la caiguda de vendes als Estats Units i a nord i al nord d'Europa. Ricard Buigas.
El mercat de Mèxic i Costa Rica està dominat per les DOs espanyoles. La presidenta del Consell Regulador, Pilar Just, diu que aquests països volen provar coses noves i aquí entra en joc el vi del Montsant.
Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països. Estan una mica també cansats del de sempre, no?, i busquen nous vins d'altres regions. I, bueno, i nosaltres hem entrat allà i bueno, l'acollida ha sigut perfecta.
Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
I de les últimes hores...
Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo.
L'última pel·lícula dels Javis, La bola negra, ha rebut una ovació de 20 minuts al Festival de Canes. Marc Garriga?
Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Cirat. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
Queríamos que fuese una película grande para reivindicar que las historias LGTBIQ+, pueden ser grandes, y que no tienen por qué apelar a un nicho, que nicho es una tumba, sino que, como siempre hemos hecho, queremos llegar con historias nuestras a todo el mundo.
Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la càmera, i Miguel Bernardó, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, nou premi per Rosalia.
Ha guanyat el premi Ivor Novello a millor compositora internacional de l'any, un dels premis més prestigiosos de la indústria. Aquest guardó la situa al mateix nivell de Paul McCartney, Elton John o Adele.
I mentre ja s'ha conegut, un altre estiu a la Sala Jazzba de Menorca, que començarà amb un nou cicle de concerts al Port de Ciutadella. Su, Sidoní i la Ludwig Band són alguns dels caps de cartell d'una programació que durarà del 30 de maig al 25 de setembre.
El seu programador Francesc Martín reivindica l'essència de la sala, que està a punt de complir 27 anys de vida en un context marcat pels macrofestivals.
Ja es va reivindicar el valor de la proximitat, de l'experiència i de la connexió amb els artistes i el públic. De fet, som una sala que, més enllà de fer concerts, creem una amistat amb els mateixos músics. L'objectiu és donar vida a l'aspecte cultural de Menorca durant els mesos d'estiu i que apostem per la qualitat artística i descobrint noves propostes i la diversitat musical.
Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
En pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
El matí de Catalunya Ràdio.
I els esports, ja han parlat aquesta final de la Champions, que el Barça juga demà a Oslo. Al marge d'això, el sindicat d'àrbitres denuncia el Madrid.
Ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència, una contra Florentino Pérez, l'altra contra el club i el Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. Mentre el club blanc, tothom està pendent de si Enrique Riquelme dona o no dona el pas i es presenta com a candidat. Ha de formalitzar l'aval per ser-ne proclamat candidat. De moment ja ha comunicat formalment la intenció de presentar-se a les eleccions, un tràmit que era absolutament necessari.
Que hi ha esa parte ética y moral necesaria, probablemente, y obligación de dar un paso, si se puede. I had some help.
I polèdica també per a la nova samarreta de l'Atlètic Club.
És una samarreta amb el mapa d'Euskal Herria al darrere, que inclou territoris com Navarra. És la samarreta oficial del club de cara a la pròxima temporada, però l'Atlètic la vol estrenar demà al Bernabéu contra el Madrid. Diversos grups polítics demanen la seva retirada.
El Lleida Club de Futbol està en risc de desaparèixer.
L'inversor que s'havia de fer càrrec de l'entitat és un estafador que ha estat detingut sota investigació policial. Marc Torres, adjunt a la presidència.
Hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
Al cap de setmana, al marge de la final de la Champions, també estarem molt pendents del Girona. Avui, programa especial de la tarda a Catalunya Ràdio des del Porxo de l'Auditori de Girona, amb les actuacions d'Amazon i Miguel Poveda amb entrada lliure. Desplegarem l'operació Girona Salvació amb Eduard Solà i Carme Lloberes. I un últim apunt, el Sant Andreu, finalista de la Lliga de Waterpolo femenina, que jugarà contra el guanyador de l'eliminatòria entre el Sabadell i el Mataró.
Són 9:15.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Són 9:15 al matí, arrenca pendent de que arrenqui d'aquí a mitja hora la reunió extraordinària del Consell Executiu per aprovar els pressupostos abans de portar-los al Parlament de Catalunya. Barcelona, Albert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia. Sí, el govern de Salvador Illa donarà llum verd als números, ara sí, pactats amb Esquerra i els comuns per no embarrancar-se. La consellera d'Economia, Alicia Romero, serà l'encarregada de lliurar el dossier de pressupostos al president del Parlament, Josep Rull, i a partir d'aquí s'activarà la tramitació parlamentària. Si no hi ha cap entrebanc, Salvador Illa espera tenir aprovats els seus primers comptes a principis de juliol.
I molt pendents del que digui el Suprem sobre la regularització extraordinària d'immigrants. A les 10, escolta les parts que s'hi oposen, com la Comunitat de Madrid o Hazte Oír. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Sí, perquè a les 10 es fa una vista pública, bon dia, per estudiar aquestes peticions. Com dius, també hi és Vox o el govern d'Ayuso, que demanen de manera cautelar que s'aturi el procés per regularitzar la situació de més de 500.000 de persones que ja viuen a l'Estat. Un procés impulsat per la Moncloa, que va començar a mitjans d'abril, acaba el 30 de juny. Madrid, per exemple, el critica perquè afectarà, diu, la seguretat i perquè no es donen més recursos per atendre les persones que aconseguirien el permís de residència i feina.
I mentre aquest migdia es tornen a reunir sindicats i el Departament d'Educació, la consellera Esther Niubó presentarà l'oferta de formació professional per l'any que ve. Redacció, Marc Jurado.
La taula negociadora serà a les 12, Ricard, i la presidiran els secretaris del Departament. Serà la tercera aquesta setmana. A les últimes reunions s'ha acusat posicions pel que fa a l'escola inclusiva, però encara estan lluny pel que fa a sou. Mentrestant, a Mataró, Esther Niubó donarà detalls de l'oferta de formació professional. La preinscripció a aquests estudis arrenca la setmana que ve.
I aquesta hora està en marxa a Suècia, la reunió de ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN a Suècia. Arriba enmig de les amenaces de Donald Trump de treure i posar soldats a països europeus. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea, bonjour.
Bonjour. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, acaba de justificar abans d'arribar a la reunió la decisió de Donald Trump de premiar Polònia amb 5.000 tropes extra, la mateixa quantitat que va treure d'Alemanya ara fa uns dies, que va anunciar que en trauria d'Alemanya, per la seva bona relació, diu, amb el president polonès, també d'extrema dreta. Rutte diu que l'OTAN és una aliança democràtica i que les decisions es prenen per motius militars, però també seguint sensibilitats polítiques. Avui, a la reunió, hi participa el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, home fort de Donald Trump, que es veurà les cares amb tots els aliats europeus.
I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia. A la xarxa ferroviària hi ha una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover que provoca retards en els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons. Això afecta les línies R14 i RT1. De fet, els trens que han sortit de Lleida i de la plana Picamoixons en direcció a Barcelona porten gairebé una hora de retard. A la resta de serveis de Renfe hi ha els endarreriments habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa i, mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat i també normalitat al metro de Barcelona.
I com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells.
Mira, tenim un punt vermell a la C33, a la Llagosta, sentit Granollers, perquè hi ha hagut un accident que en aquests moments talla un carril i genera congestió des de Montcada.
I punts taronja?
Mira, punts taronges. A la B10, al Prat, al punt on hi ha l'enllaç amb la C31, sentit Llobregat. Precaució per si hi ha hagut una incidència en aquest punt i també en un punt que és habitual a aquesta hora, a l'AP7, a Santa Perpètua, cap a Tarragona, també retencions.
De seguida parlarem de Bad Bunny. Anirem en directe cap a les cues que hi ha per assistir, en aquest cas, a Montjuïc, al concert d'aquesta nit a Barcelona. Però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Connectem amb la redacció, Sílvia Solanes.
Doncs parlarem del cas Zapatero, de Passapalabra, de Stephen Colbert i el seu comiat a la CBS. També Agora Esportiva per la prèvia del final de la Champions femenina que el Barça juga a Oslo i prèvia també del Girona Els, que s'estan jugant al descens. Connectarem amb Ruth Vilà, enviada especial a Oslo, i tindrem a l'Àgora Carles Planchar, Laia Tudel i Eduard Solà. També reflexionarem avui sobre l'odi. I per acabar la setmana, recomanacions del cap de setmana.
Avui a l'Àgora, Ferran Espada, Milagros, Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, quin temps ens espera aquest cap de setmana? Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Doncs un temps estiuenc, amb sol, amb temperatures altes, de fins a 30 graus a moltes zones de l'interior, 35 a les comarques més càlides de Ponent, a les zones més càlides de Ponent, i l'únic matí són els núvols baixos que ara mateix, per exemple, s'han format a les Terres de l'Ebre, se'n poden formar al llarg del dia també, sobretot aquesta tarda entre la costa central i la costa brava, fins i tot algun banc de boira. Això seria primera línia de mar. A l'interior sí que farà sol i només destacarem també algunes nuvolades que també, tant avui, demà com diumenge, poden aparèixer al Pirineu, especialment al Pirineu Oriental, i molt puntualment podrien arribar a deixar algun ruixat.
Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, enteses per absorció, era compreses. Avui divendres acabem la setmana amb un Enigmàrius avícola. Pollets nascuts en plena canícula en un convent de 8 lletres. Pollets nascuts en plena canícula en un convent. 8 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Imagina-t'ho. Brian Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
Catalunya Ràdio.
El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
Pa campió del món per 1,49. T'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25. T'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosá.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat.
però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punès Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs del que deu estar parlant molta gent, de Bad Bunny, tot i que no tenim aquí entre els auristes d'avui cap gent, cap afortunat que avui i demà vagin a l'estadi olímpic, sí que m'ha semblat intuir que algú no li molestaria.
Anar-hi. Arturo, sí.
Sí, no? A mi m'agradaria.
Sí, sí. La resta?
Sí, una bona experiència, estaria bé, eh? Però no pot venir a cantar quan hi ha exàmens finals. Ja.
No em diràs que tu estàs d'examen final.
No, les meves filles sí.
Doncs, sens dubte, serà un dels noms del cap de setmana i un dels concerts més esperats de l'any. Avui parlarem a l'Àgora també de Bad Bunny.
Debí tirar-me foto de cuando te tuve. Debí darte más beso y abrazo la pese que pude.
Comença, de fet, gira avui a Europa amb dos concerts, avui i demà a Barcelona. Després anirà fins a Madrid, on farà 10 concerts més i per tots ells ha venut 600.000 entrades. Ens acompanya també avui Jordi Bianchotto, un dels millors periodistes musicals del País, del Periódico. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I aniràs i vas avui o demà?
Avui, avui.
Avui, avui, sí, avui. El primer concert.
Sí, efectivament.
I amb expectació? Amb...
Sí, molta, molta, sí. A veure, jo haig de dir que el reggaeton no, en principi no ha sigut aquella música que ha caracteritzat les meves escoltes a casa.
Ni les cròniques.
Però el fenomen és realment impressionant i, eh, a més, musicalment també, en els últims discos sí que m'he fixat una mica l'evolució que ha fet, de treure el reggaeton del nínxol tradicional i dels patrons rítmics i lírics també, als quals estava ficat, i expandir-lo, no?, i barrejar-lo amb altres coses i anar més enllà, i crec que l'últim disc concretament és un disc molt apte per gent que tingui prejudicis cap al reggaeton, precisament.
Sí? És a dir, aquells que no acaben d'entendre o no acaben d'entendre Bad Bunny, per què és un fenomen mundial?
La capa de que correspon al fenomen té a veure amb l'orgull col·lectiu de la comunitat llatina, global. Ha elevat la moral dels llatins de tot el planeta, de fet. No només hi ha dels puertorriquenys, que sembla ser que hi ha com una psicologia col·lectiva dels puertorriquenys que se senten menys tinguts tradicionalment pel tracte rebut de la metròpoli, haver sigut una cultura maltractada, la cultura popular de Puerto Rico està com en un nivell com d'un cert complexament històric. Llavors arriba aquest home i eleva tot això, i per extensió, a més, hi ha un contagi al conjunt de la comunitat llatina que troba aquí un orgull renovat, no? I episodis com el de Bad Bunny a la Super Bowl de fa 3 mesos, doncs, són un cop d'efecte impressionant.
Que és on partim, no? És aquella imatge del Super Bowl on vam veure realment una crítica molt clara a les polítiques d'immigració de Donald Trump, no?
Clar, és que fixem-nos que aquesta gira, que és una gira espectacular d'estadis en grans quantitats, no passa per als Estats Units. I ell va dir que l'argument era perquè no vol facilitar detencions massives de llatins als Estats Units de Trump. És un argument que podem debatre si és una estratègia o què és, però bé, aquí hi ha una fricció, evidentment, i un enfrontament al que representa aquesta Nord-Amèrica de Trump.
Tampoc és habitual artistes com ell que es polititzin tant, no?, d'aquesta forma.
Clar, per això també és una revolució dintre del reggaeton, no? Un gènere estigmatitzat per tractar coses banals, frívoles, eròtico-festives, i de fet resulta que en els últims discos, en els dos anteriors ja hi havia cançons, una com El Apagón, per exemple, que parla del que passa a Puerto Rico quan hi ha un huracà i que es queda tot el país sense llum, hospitals inclosos, i en el nou àlbum també hi ha molt d'això, hi ha crítica a la gentrificació, a la venda del país al dòlar... És una música narrativa, diguem-ne, que als catalans també ens pot sonar una mica, no? Tot això de la gentrificació, etcètera, no? El que estem venent al país, què està passant amb Barcelona, què està passant amb San Juan de Puerto Rico, que els barris que eren històrics i deprimits s'estan convertint en guetos elitistes, de luxe...
Potser està ocupant com única l'espai del rap d'abans, no? Més de denúncia social...
En certa manera, sí.
Més social.
Exacte. No? I de fet, per exemple, en l'últim disc, també una cosa molt interessant és que també incorpora gèneres populars de Puerto Rico, i n'hi ha un concretament, que és la bomba, que és un perfecte desconegut per nosaltres, no? I que és un gènere musical que està molt associat a la crítica social, precisament, i a la crònica. Té les seves arrels a l'era de l'esclavatge, fins i tot. I era una música, molt percutiva, i on es colaven històricament missatges que tenien a veure amb els esclaus, amb com fugir de la plantació, coses d'aquest tipus, no? I que Bad Bunny es fixi en aquest tipus de ritmes, amb aquesta història, aquesta narrativa, és molt significatiu, ho incorpora a la modernitat, això.
Que també és curiós perquè, clar, estem en un moment tan políticament polaritzat que fins i tot en aquest espai, que és la música, doncs hi entra amb aquesta força, no? I això té un missatge molt, molt potent. Quan pensem en reggaeton, això potser també els que som una mica més ja antics, la primera cançó que ens ve al cap és aquesta. La gasolina, no? Que és com me gusta la gasolina, dame más gasolina. Aquesta era la imatge que tenim del reggaeton, una cosa més masclista, més enrocada en aquests patrons que dèiem, no? Aquí. I aquest és el punt que es trenca amb Bad Bunny, no?
És que fa 20 anys, això, ja.
Per això et dic que ja tenim una edat.
Parlem del reggaeton com si fos un fenomen modern, i no ho és tant, no?
Però com va aparèixer, això, el reggaeton, no? El criticàvem per això, perquè no...
Al principi va haver-hi molta preocupació, sobretot entre les dones, per veure que ressorgien i tenien molt d'èxit i prosperaven molt uns discursos que eren d'uns patrons sexuals i de relacions absolutament masclistes. I, de fet, Bad Bunny, ell també té... algunes, al principi de tot, horribles, eh?
Però igual, exactament igual
que el Britpop. Exacte, el rap, sí, rap, bueno, sí, però que sigui exactament igual que el dol, no vol dir que
evidentment.
Ell ha fet una evolució.
Sí, evidentment.
El rap també neix com neix, després arriba a Public Enemy i és...
Bueno, i al final ell mateix li dona la volta.
Clar, perquè una cançó que es diu Jo perreo sola...
Jo perreo sola, que és quan intenta reconciliar-se.
Jo crec que hi ha... Jo crec que és molt interessant una qüestió que és com la segona gran onada de la música llatina o de la música portorriquenya, fins i tot, perquè, a més a més, està, com deien, molt centrat. Jo crec que Puerto Rico és la nova Jamaica, una mica en influència, mm-hmm. no?, mm-hmm. en això que ha tingut. La primera és la salsa de fa 50 anys, dels anys 70... Que la salsa, que a més a més s'inventa a Nova York, és un producte explícitament noyorquino, amb la Fania, amb Willy Colón, que acaba de morir aquest any, i amb Héctor Lavoe i tota aquesta gent, i que si us hi fixeu, surt en un moment on la comunitat negra, una mica després, però on la comunitat negra també està expressant-se per primera vegada d'una forma molt interessant a través del jazz, en aquell moment del jazz, sobretot modal, de Miles Davis. I és molt interessant perquè són dos llenguatges que en realitat s'escolten bastant bé junts. Si tu t'agafes i poses The Hustler, de Willy Colón i de Héctor Lavoe de l'any 70 algú, al principi del 70, en realitat sona bastant, no és que soni bastant, però és un llenguatge bastant semblant, bastant reconeixible al que estan fent els negres amb el jazz, amb aquell jazz evolucionat, on hi havia també crítica política, com pot haver crítica política en un jazz sense lletra, no? I n'hi havia, i era molt interessant. Jo crec que aquesta és la segona onada, no? La segona onada d'això. Ell ho fa explícitament. Un verano en Nova York és amb les cançons de la Fania.
Més que explícitament, ho fa militantment.
Sí, clar, vull dir que recorda d'on ve. Sí, que recorda d'on ve. I jo crec que, a més, trenca una mica amb tot el binomi aquest que havia estat la música comercial. És a dir, demostra que es pot ser comercial sent polític, sent...
Perquè tot això que està fent també té molt de màrqueting.
Absolutament, clar, tot. Bueno. Tot és màrqueting pur i dur. Però que es pot ser comercial sent molt atrevit, molt localista.
Molt localista.
Això
també és significatiu.
I amb això, a mi em sembla com la cara i la creu de Rosalía, una mica. O sigui, em sembla com que aquest interès per la cosa més popular, més política, més localista, és una mica justament el contrari, diguem-ne, de que ha fet l'altra gran estrella mundial, que és Rosalía, que ha tirat per... Jo parlo 24 llengües, jo vull elevar la música i vull semblar-me una mica més al bel canto... no? I això em sembla interessant, perquè tenim la Cari i la Creu, mm, dos artistes que en realitat són coetanis, vull dir, són, tenen moltes coses semblants.
Jo no els veig tan carinyos.
Sí, a mi em sembla que el que ha fet Bad Bunny és molt important. Vull dir, és molt, molt important i marca un abans i un després. És disruptiu. I també pel temps en què ho ha fet, eh? Vull dir, que estem parlant d'una dècada.
Me pregunto si ho hagués fet en un altre temps hagués tingut tant d'èxit.
Bueno, això no ho sé.
Segur que no. Cada temps.
No, vull dir que avui ser artista és el millor que et pot passar.
No sé, jo... Si fos un dels agraciats que fa 9 anys va anar a una discoteca desconeguda de Lleida a veure Bad Bunny, dels que fa 9 anys actuava en una discoteca de Lleida, doncs, hosti, em guardaria la foto i me l'emmarcaria i tal. Jo crec que és disruptiu perquè ha aconseguit ser consciència des de la perifèria. Vull dir, jo sé que és una comparació arriscada i hi haurà molta gent que ara... em farà de haterisme, però jo el comparo amb Bruce Springsteen. Vull dir, i el que passa que lo de Bruce, per mi, és molt més fàcil.
Sí.
O sigui, ser consciència des del cor dels Estats Units,
sent americà.
Sent americà, sent...
Cantar als perdedors
dels
Estats
Units. Sent un cantautor, diguéssim, de rock clàssic, amb una masculinitat molt clara, diguéssim, molt, molt reconeixible, i ser consciència des de la perifèria llatina, des de la diversitat, des del reconeixement i el suport als col·lectius LGTBI, que dins del reggaeton ja hem parlat molt del tema llatí, però a mi em sembla inclús molt més important que s'hagi atrevit amb tot això. I això ho hagi convertit en un fenomen mundial, global, però em sembla que és importantíssim. Més enllà, que t'agradi més
o
menys...
El spot més important que va tenir va ser quan Trump va sortir a dir qualsevol d'aquí podria sortir ara i cantaria millor que ell.
Sí, sí, sí.
Això va ser una gran ajuda.
Per cert, Jofre Llombart t'adverteix, Ferran, que si tornes a comparar Bruce Springsteen amb Bad Bunny, incendiarà la corporació.
No m'estranya.
Que potser ens aniria bé, perquè a vegades uns incendis van bé per...
No m'estranya, perquè Bad Bunny és un artista molt més important que Bruce Springsteen.
No hi ha ningú més important. Sí,
ara mateix té una transcendència superior.
I probablement històricament també quedi...
Ui, això seria més discutible.
Ara deixa un moment, Jordi, vull que avui anem un moment cap a l'Estadi Olímpic, a Montjuïc, allà hi tenim la Marta Viana. Marta, bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Ricard.
Ens deies fa una estona que hi havia unes 250 persones fent cua.
Sí, 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 aquí realment no pare d'arribar gent, veiem cadires de càmping, que hem vist tendes de campanya, molta gent arribant amb bosses de menjar, també hem vist molta gent que estava estudiant, perquè recordem que és a poques exàmens i per tant, si no és avui perquè se salten la universitat, doncs pot ser dilluns o dimarts tenen examen. Hem fet ara, de fet, tota la volta pel que és l'estadi d'aquí de Montjuïc i hem vist a tots els accessos realment a moltíssima gent fent cua, gent fins i tot amb parasol, que perquè el sol d'aquí poques hores doncs ja començarà a apretar, penseu que el concert a les 8 del vespre, per tant encara queda força estona perquè comenci. I hem parlat amb alguns dels fans que ens deien com han passat la nit aquí i sobretot què té Bad Bunny per atreure tantíssima gent.
En principi, com som dels primers, tindrem un early access que entrarem sobre les 4:30. Llavors la meva mare vindrà a buscar totes les coses i ja està, quedarem amb els mòbils, la bateria portàtil i que sigui el que sigui.
Jo crec que és la vibra, que se asocia mucho a cosas festivas o alegría, y ahora muchos mensajes que también yo creo que han llamado mucha gente, cambios en los géneros, ¿no?, que he ido haciendo y puede englobar a más fans.
Y llavors ja venim tots preparats amb l'outfit i el menjar ja per quedar-nos aquí tot el dia fent la cua fins a les 8.
Què espereu del concert d'avui?
Uf, doncs estem molt emocionats i jo crec que serà un dels millors dies de la nostra vida, perquè ens agrada molt Bad Bunny i portem molt de temps esperant aquest dia.
I nosaltres estem fent la cua des del dijous a la nit perquè nosaltres anem al concert del dissabte.
Què té Bad Bunny perquè feu 3 dies de cua?
Les cançons i sobretot la seva germana, que la seva germana és superfan. Sí.
Aquí, Marta, suposo que hi ha una logística i organització considerable ara mateix, no?
Sí, penseu que almenys per el dia d'avui, per la nit d'avui, s'esperen unes 57.000 persones aquí a l'Estadi Olímpic, que és gent de Barcelona, de tot Catalunya, però també gent d'arreu del món, que el que volen fer és estar en aquest primer concert de gira per Europa a la ciutat, i per tant una ciutat que també es prepara. De fet, TMB ja ha organitzat també un servei d'autobusos llançadora per pujar i baixar de l'Estadi Olímpic, em sembla que és des de les 4 de la tarda fins a les 8, que és quan comença el concert. Després també hi haurà uns autobusos que ens baixaran fins a Plaça Espanya, però crec que qui millor ens pot explicar doncs, tota aquesta logística és Natàlia Garriga, que és la directora de l'Anella Olímpica. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abans de res, vostè anirà al concert?
Home, i tant, no, nosaltres no només anem al concert, nosaltres treballem en el concert, en tots els concerts, per tant, hi serem, i normalment no els gaudim tant com el públic, perquè no hi podem ser veient-lo, sinó que veient que tot estigui passant i que vagi bé.
Què suposa per Barcelona que es faci un concert com aquest i que un artista internacional com és Bad Bunny triï la ciutat de Barcelona per començar precisament la seva gira?
Doncs representa moltíssim. De fet, el que ens fa és que ens posiciona el mapa tant a Barcelona com a Catalunya en el sentit d'aquesta tria, no? I per, aquesta tria no és òbvia, i no és òbvia en concerts d'aquesta dimensió, i aleshores el que vol dir és que hem de tenir els equipaments molt ben preparats, hem de ser al primer nivell per tal de que puguem ser triats, que és el que ha passat, i per tant estem molt contents.
Clar, a més això, Natàlia, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Imagino que és un privilegi. Clar, Rosalía fa poc, ara Bad Bunny, el papa d'aquí res, és a dir, realment això és un esdeveniment bestial, o sigui, Barcelona i l'Anella Olímpica estan al centre del món.
Doncs sí, sí, n'estem molt satisfets i ho estem notant. De fet, hi ha hagut un increment espectacular de la música en viu i dels espectacles de gran format en els darrers anys, sobretot després de la pandèmia. Crec que podem dir que l'Anella Olímpica estava sobre els 100 esdeveniments abans de la pandèmia, i aquest any passat vam tancar amb 204. Per tant, realment sí, sí. Estem en un moment de moltíssima activitat. Més enllà d'aquests tan coneguts o que tothom veu, estem en els tres espais, que són tres equipaments, tant l'estadi com el Palau Sant Jordi, com el Sant Jordi Club, que no és petit, que són 4.600 persones i que també costa omplir, i per tant estem, jo crec que és un moment molt dolç.
Però quant de temps es triga a organitzar un concert com aquest? És a dir, quant d'antelació es prepara?
Bé, de fet, les reserves, nosaltres obrim reserves 2 anys abans. Per tant, perquè sobretot els internacionals, tot el que fa tota la ruta, la decideixen doncs amb molt de temps. Jo crec que aquest va ser fa un any i mig o un any i 8 mesos, per tant, amb molt i molt de temps. I després ells arriben molts dies abans també, i de fet l'equip, sobretot el de producció, està treballant des d'un parell de mesos abans, veient com es fa la implantació, quin és l'escenari, com arriben, i després que aquesta implantació estigui ben feta, perquè estigui dins doncs, no, tota l'operativa de l'Anella. Hi ha moltíssima feina de moltíssima gent, molt temps abans, evidentment, sí, sí.
Perquè Bad Bunny és el més complicat, i és clar, Rosalía, per exemple, era una posada en escena, tenia molt bonica, diguéssim, amb els seus elements, però era més simple, no?, que altres concerts que hem vist, com, jo què sé, Beyoncé, per exemple. O Bad Bunny, diries que és el més complicat i espectacular que heu fet fins ara?
No t'ho sé dir, però l'any passat també vam tenir Billie Eilish i jo, Lady Gaga, que eren uns grans espectacles, eh? Vull dir, uns grans espectacles amb unes grans escenografies, i avui, jo crec que avui tampoc no hem de desvetllar res, com a mínim jo, que no és el que em toca, però sí que ja heu vist imatges segurament per molts llocs, i ja ho veureu, però sí, serà un gran espectacle, és evident.
Quant de temps, és a dir, ara per la gent que s'ha de moure, diguéssim, alguns consells que vulguis donar de mobilitat, perquè és que arribin amb el temps més just, diguéssim?
Doncs sobretot que pugin amb transport públic, que arribin fins a la Plaça Espanya o al carrer Foc, que des de la Plaça Espanya hi ha unes escales mecàniques també, que a vegades la gent no les descobreix, que són 12-15 minuts, que arribes a la davant de l'estadi i que funcionen molt bé. Perquè hi ha un moment en què, l'arribada en cotxes, doncs la muntanya col·lapsa, i per tant no assegurem que aquesta arribada sigui l'òptima. Per tant, sobretot que la major part que pugui, que vingui amb transport públic.
I ja per acabar, Natàlia, deixem, que sé que tens molta, molta feina, però sí que hem sabut que el Barça en les últimes setmanes han reservat l'estadi olímpic per si ha de tornar d'aquí un any i mig a la recta final de les obres de l'estadi. La previsió que fan és que el Barça torni a jugar a l'estadi olímpic?
Nosaltres amb això no diem mai res. Això sempre ho diu el promotor, i ho ha de dir ell i s'ha de posicionar ell. Nosaltres tenim unes clàusules de confidencialitat amb tothom, que fins que ells no ho manifestin, nosaltres no podem dir res.
Molt bé, doncs Natàlia Garriga, gràcies i molt bona feina. Que vagi molt bé. Bon
moltes
concert.
Moltes gràcies.
I gaudeix-lo una mica, ni que sigui una cançó, no sé.
No, gaudirem segur, això bé. Segur. L'equip molt, a més, també. Penseu que és un dia molt especial, també, els estadis, on fem molts palaus, fem molts Sant Jordi's Club, però els estadis són molt especials també per tot l'equip.
Doncs a gaudir, gràcies.
A tu, adeu. El matí de Catalunya Ràdio. Realitat.
Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travel Plan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions. Reserva el teu viatge de Travel Plan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
Ja som 11 milions els socis del...
Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
Sí, com el 50% en totes les pizzas refrigerades. Bescanviable en un cupó...
Que et dona per molt, només del 22 al 24 de maig.
Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot.
Embarassada? I què penses fer?
No ho sé.
La Cavita trobarà la resposta en una amiga de la mare Teresa de Calcuta.
La coneixes molt bé, oi?
Sí, des que va fundar les missioneres de la caritat.
I és que la mare Teresa també es va sentir perduda.
I si la fe m'està abandonant?
La mare Teresa i jo és la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aprovecha que estoy soltero. Chingal, mírame mal.
En Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, amb Arturo Puente, amb Jordi Cominal i també amb Jordi Bianchota. Per cert, per què ha triat Barcelona, Jordi? Per què diries que Barcelona té aquesta capacitat de que molts artistes estan triant Barcelona per començar les seves gires o per fer aquests concerts?
Sí, de fet, ara la tendència és triar poques ciutats i concentrar concerts, no? I en aquest cas, veient el que ha passat a més, on hi ha una comunitat llatina gegant, no? Es parla d'un milió de persones, no? Acumulats en els darrers temps a Madrid, no? Segurament més que els que hi ha a Barcelona, de comunitat llatina. El més previsible hauria sigut que fessin Madrid només. Si han fet Barcelona és perquè veuen que també... Que